A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts en aquest divendres. Avui ho comentava abans d'entrar a l'estudi, em sembla que és la tertúlia de més alçada que no he tingut mai per als protagonistes i els convidats. Només ens faltaria l'Eric Bartolomé, que si ens escolta el saludem, que ens supera tots aquí per la seva estatura. Però bé, Guillem Forner, benvingut.
Moltes gràcies.
Un plaer tenir-te aquí i bon any,
de fet. Igualment.
Albert Casalduró, benvingut i bon any.
Bon any igualment, gràcies.
Sí, cert que estem per sobre del 1,90 m, aquí dintre
de
l'estudi avui.
Sí, estem per sobre de la mitjana, sí.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Bé, coses d'alçada, que ho parlàvem abans de començar. Bé, ahir va haver-hi sessió de Consell, es van aprovar els pressupostos, 60 milions de superàvit. Bé, aquí, jo la reflexió que m'he fet, i em direu el que en penseu, bé, millor que el dèficit que es preveia de 35 milions, per lo vist. Tenim que fer formiga o tenim que ser cigala, per dir-ho així, per als temps que corren?
Bueno, això és, a vegades, amb els pressupostos hi ha la trampa, abans ho dèiem, no? Cal saber si s'ha calculat bé els ingressos i si s'ha calculat bé les despeses, no? Perquè al final és una posició relativa, dir que tens 40 milions o 30 de superàvit, no? Després cal veure la periodificació que després caldrà les partides que han anat a despesa d'inversió, no a despesa sinó a inversió, el cost d'amortització i de manteniment que tindrà això. Exacte. Això també s'ha de vigilar, perquè tu pots tenir un superàvit aquest any, però m'he comprat quatre coses que l'any que ve les hauràs de mantenir i et destrossarà el pressupost de funcionament, per exemple.
Completament, sempre hi ha una part molt important del pressupost, que són aquestes partides d'inversió que es calculen en aquest any però que tenen una repercussió de cara als anys que ve, i això també s'ha de comptar. Clar. També acabarem veient al final el tancament de comptes de l'any, també d'aquest pressupost, si realment, el que parlàvem abans de fora d'antena, si ha sigut realista, si no ha sigut realista, sí. Si s'ha tirat cap a sobre, si s'ha hagut de fer partides extraordinàries, sí. Si per contra ha sigut un pressupost realista, bé, veurem
com tira. Hi ha una altra partida que s'hauria d'haver tingut en compte, és saber si aquest pressupost que s'ha executat aquest any o els anteriors genera una necessitat de noves inversions pels pressupostos futurs.
Exacte.
Per exemple, el cas de l'hospital, on el computes?
Clar.
Que falta, i tothom reconeix que ja està a la saturació. Aquest nou hospital que hauràs de construir se l'ha menjat una part els exercicis anteriors.
I tant, i aquí a Andorra, jo sempre ho he dit, sempre hem pecat del mateix i moltes vegades d'aquesta visió a curt termini.
Clar.
És a dir, ara és veritat que ens podem vanagloriar d'uns pressupostos que realment són formidables, i més si tenien en compte pressupostos de països veïns, per exemple, però si bé és cert que la inversió a llarg plaç, que també hauria de constar en aquest pressupost, potser és el que farà pujar els següents, per exemple.
Sí, i després aquí estem parlant de la partida de despeses.
Sí, sí.
Però per la partida d'ingressos tornem a estar el mateix. Qui ens garantitza, amb una economia tan especulativa dels últims anys amb el tema de la construcció, que es mantindran aquests ingressos?
Clar.
Per tant, tot això és una mica... Bueno, està bé, no?
Amb el tema de la construcció ja fa molts anys que es va avisant que està siguent el pa per avui i cana per demà. És a dir, l'administració, tant govern com els comuns, ha tingut...
O no.
Bé, però tota aquesta construcció...
Aquest és el model que hem d'escollir els andorrans del país.
Exacte, això és el primer, sí. Que, bueno, ja fa dies que l'hauríem d'haver escollit o, si més, no modificat, perquè tothom veu ara ja claríssimament que no és sostenible, però sí que és cert que tot el que ara s'ha autoritzat, i les noves urbanitzacions, els nous carrers, els nous enllumenats, els nous clavegrams, ara han rebut els comuns, per exemple, unes partides molt importants en aquest sentit, de taxes, de tot, però lògicament això després passa en mans comunals i d'alguna manera s'haurà de mantenir. És a dir, que per això deia lo de gana el pa per avui, gana per demà.
Faig sempre la broma del que s'assembla al final de la pel·lícula dels hermanos Marx en l'Oeste, que diu pas madera, i el foc era el tren, i el tren ja l'han cremat tot,
sí,
saps?
Sí.
I dic, ja no en queda, pas madera.
Sí, del que dieu, cert que ara, del que deies tu, Albert, l'hospital, aquesta extensió que es tindrà que fer, o sigui que també cas de la desviació de la Massana, o sigui que té un cost, hi haurà també un manteniment. A mi em ve una miqueta la frase de l'Anassis, no? Que si et deies, si et planteges el que costa el manteniment del barco perquè te'l compres, no?
Exacte.
Sí. Aquí, clar, el Bàrcul l'estem fent cada vegada més gran.
I tant, i tant. Però, indubtablement, és que no podem fer altra cosa perquè realment el model que el que parlàvem, el model que s'ha elegit des de ja fa anys enrere és el d'aquest creixement desmesurat que ara ens està picant els morros en moltes de les infraestructures que en un moment, quan es van fer, semblaven que hi havia per anys i anys i anys de que aniríem tirant bé amb això, però hem vist que s'ha quedat obsolet en molts pocs anys. És a dir, això, ostres, sap greu.
El que ens passa a la nostra generació, jo crec que som hereus i som també rehens d'aquella Andorra de fa 30 o 40 anys. Mm. Clar, el model ja no és reversible. O sigui, tu pots canviar el cotxe i dir, escolta, he comprat un esportiu i no em va massa ràpid. Però que amb el tema del model econòmic
es consolida. És el que tenim, exacte.
És el que tenim. Sí. I és que no el podràs canviar.
Ara l'únic que podem ficar és algun parche en algun lloc, alguna modificació, canviar-li les llantes, però
sí,
poca cosa.
Molt poqueta cosa.
Sí, i tant, és així.
Clar, això és superpreocupant, perquè llavors es consolida un model, no? És l'article de l'altre dia del Ton Armengol, dels famosos 70.000, i el cap de govern, que tot el dia parla dels 100.000, els 100.000 estan superats ja.
I tant.
I jo sempre dic que el que hem de preparar, i aquesta seria una responsabilitat del govern actual, és l'Andorra dels 150.000.
Exacte.
Perquè és evident que...
No queda tant.
És això, no?
Sí. A més, si anem veient els plans d'urbanisme dels comuns, els informes de càrrega que s'han fet, si anem comptabilitzant ara, per exemple, a la Massana, que vam tenir aquest informe de càrrega, i ens deia la capacitat, segons les zones que encara hi havia construïbles, la capacitat de població que podia arribar... Si en aquell moment es construís tot el que estava previst, i ara es faré de tot. És a dir, si només comptem a la Massana, si comptem les 7 parròquies amb això, els 150.000 se'ns queden curts en molt poc temps. Per tant,
però fixa't una cosa, que ja no solament això, sinó que, a més, el problema és el model de financiació d'aquest país. Perquè som rehens d'aquest model. No hi ha model alternatiu.
No, és el peix que es mossega la cua. Exacte.
Aquí està.
Sí.
Si tu no vols créixer, i dius, no arribarem a 100.000. Mentida, ja hi som. Perquè quan estàs allà, que ja hi ets, no? Però els 150.000 també hi serem. Perquè fixa't que Ordino, aquest any, ha necessitat posar diners de fora per quadrar el pressupost. I això, si s'afluixa la construcció, podria passar a totes les parròquies.
Exacte.
Perquè el nivell de despesa ha crescut molt. I això és el que abans ell deia, no? Estem d'acord que hem de trobar l'equilibri, però ha de ser un equilibri sostenible.
Sí.
No a base de llicències de construcció.
Sí, és del que hem viscut en aquests darrers anys i molts comuns han aixugat deute gràcies a això, lògicament, però clar, és el que dèiem al principi, ara la repercussió la començarem a viure d'aquí poc.
I l'atras que portem ara d'inversions que s'han de fer.
Exacte.
Degut al creixement que hem fet.
Correcte.
Durant aquests anys de bonança.
Sí, el que dèiem de mirar a curt pla sempre.
Inversió, però també manteniment.
Exacte.
Ojo, que també s'haurà d'incrementar.
Sí, manteniment, personal, hi ha molts departaments del Comú i segur que el govern també, que s'estan quedant molt prims, molt escuets per la grandíssima feina que se'ls està venint a sobre. Ostres, tot això, la previsió, clar, els pressupostos només faran que creixi, mentre aquesta inversió veiem que segurament...
El pressupost, la partida de despeses.
La partida de despeses, clar, la partida d'ingressos ja és un altre
va
tema.
Va associada amb creixement de població...
Sí.
Ojo, no és allò que dius, escolta...
Si la d'ingressos no acompanya, haurem de veure com fer.
La d'ingressos, avui en dia, a veure, el tabaco ha donat el límit que ha donat, el gasoil donarà el límit que donarà, però la partida d'ingressos és ara avui el totxo, l'IGI, tot el que va acompanyat a la construcció.
Sí.
És tremendo. La contradicció del nostre model és terrible.
Clar, del que dèieu, a més, dos factors. O sigui, 90 ja els hi som, però ja els superem, perquè hi ha la població estacional, però també, diguem, hi ha l'intermitent, turistes, excursionistes, ja potser aquí a Andorra, dies que som, o setmanes, segons ponts o festius, 120.000, 130.000 o 140.000, si el sumem.
I que cal saber si realment es compten bé.
Sí.
Jo no sé qui estava amb el pulsador, no, clic.
Suposo que deuen tindre un algoritme de
sí?
Compte, però lògicament exacte no pot ser.
Un marge deu haver-hi d'error.
Sí,
no. I només mirant, si som 89.000 i veus tot el que hi ha construint-se, i en fase d'acabament, hi va un paquet de gent aquí dintre també.
Sí.
El que... diguem, inquieta, però que és real, és els recursos. el primer que penso és l'aigua. Dius, aviam, si un dia som 140.000, per dir alguna cosa, no de població fixa, però de població estacional, dius, si a més, com dieu vosaltres, pensem en l'Andorra dels 150.000, més els turistes que vindran, comptem ample 200.000. Dius, aviam si un obre l'aixeta i no surt res.
No, perquè... això no et passarà. No, hi ha recursos. El que jo crec que sí que s'hauria de fer també ja és pensar en mancomunar el servei d'aigua i que no se l'hagi d'explotar cada parròquia.
Exacte. Això ja fa temps que es comenta, perquè realment...
Hi ha aigua, estem a la muntanya, aigua corrent n'hi ha. Una altra cosa és que tu vulguis donar servei a la població només amb l'aigua corrent i no haguis d'anar a estocatges o a compartir... Però no seria cap roqueria que les 7 parròquies es posessin d'acord en fer un projecte comú on es mancomunés el servei d'aigua, no?
Uh-huh, exacte.
Jo crec que dona... Pel tema de l'aigua
ara,
i la llum...
Ara em sembla que està a punt d'entrar a tràmit la llei de l'aigua i suposo que no es mancomunarà, però sí que ficarà una sèrie de barems que s'hauran de complir per part de tots els comuns, com a mínim, per homogenitzar aquesta llei de gestió.
També és lògic, no?, que si tu a la Massana tens problemes d'aigua i el teu veí el vino pugui donar i estigui tot pensat i rumiat,
sí.
Amb uns marges...
I aquí el principal problema que hem vist i que hem tingut és aquest envelliment de la infraestructura de l'aigua que hi havia en les parròquies. Anàvem tirant amb infraestructures de fa 20, 30, 40 anys i ara s'està veient que estaven del tot obsoletes, que hi havia unes pèrdues increïbles de litres i litres i tones d'aigua anualment. Clar, a poc a poc, aquí, si això ja ho comences a solucionar, aquí ja guanyes molt amb aquest volum i amb aquesta sostenibilitat de la captació de l'aigua, però igualment és el que dèiem, o sigui, entre les parròquies ha d'haver-hi aquesta mancomunitat, aquesta col·laboració.
Aquesta col·laboració és necessària.
Sí,
clar, però no t'ha de fer por, això, perquè això els enginyers ho solucionen tot. Si hi ha diners...
Exacte.
Això deia el Duran
Farell. Si la bossa sona...
No? Això deia el Duran Farell, no? Si el projecte és rentable, tranquil que ja trobarem els diners.
Exacte.
El preocupant és que aquest negoci deixi de ser rentable perquè arribi un moment que ja no vulguem continuar construint com construïm.
D'aquesta visió de futur, parlàvem de l'aigua, que és un bé doncs, necessari i important. El que sí, i serà segurament amb un cost elevat, però és aquest reciclatge d'aigua, que alguna vegada ho hem comentat aquí a la tertúlia, dius, et dutxes, o la rentadora, o el rentavaixelles, dius, caram, això és una aigua que, per exemple, per als vàters, dius, estàs tirant de cadena d'aigua potable. Dius, clar, crear tot un sistema, diguem, a dintre d'una vivenda, un edifici, que puguis aprofitar un segon ús d'aquesta aigua, dius, té un cost, evidentment, i una organització. Però, clar, avui dia, a dia d'avui que estem parlant, quants litres d'aigua potable s'estan tirant per lavabos?
Jo crec que estem molt lluny encara, eh? Estem molt lluny de tenir que doblar la xarxa interior per aprofitar... El cost que té, jo crec que avui en dia, tal com tenim de disponibilitat de caudals, i parlo així només a ojo, eh? Vull dir que no tinc cap dato per sustentar el meu criteri.
No, i ara el que sí que ja s'està fent, i això jo penso que és un bon incentiu perquè les famílies en aquest sentit siguin responsables, és la diferenciació molt clara dels trams de l'aigua, el que costa cada tram. El primer tram, que és el considerat del consum habitual i que seria el corrent per una unitat familiar, i a partir d'aquí l'enduriment d'aquests costos, a partir del segon i tercer tram. Ara s'ha vist en moltes parròquies que hi havia gent regant els jardins amb aigua potable o fent un ús completament excessiu i desproporcionat al que hauria de ser. Llavors, és el que deies. Capacitat de moment en tenim. Si aquestes coses es mesuren i es pren consciència de com s'ha d'utilitzar aquesta aigua, aquí tenim per molts anys. Això, per suposat, ara bé, tampoc no ens podem fiar.
No, però tornem sempre a lo mateix. O sigui, la sostenibilitat del país a mig plaç o a llarg plaç passa per tenir clar quin model de creixement vols desenvolupar.
Exacte.
Però, mira, jo vaig estar a Singapur, no sé si heu estat, és increïble, és que no t'ho creus. Estava en un hotel que tenia bastanta alçada davant del Marina Bay, és increïble la gent que arriba a viure allà, milions de persones, vull dir, han fet torres i venga.
I tant.
Perquè hi havia diners i després la gent pues, es deu organitzar perquè no els està al centre, no ha de ser... Però és increïble, o sigui, la quantitat de gent que es pot arribar a ficar en un metro quadrat.
I tant.
Cap a dalt, eh? Tots cap a dalt.
Sí, bueno, hi ha l'altre exemple de
Hong Kong. Que tampoc crec que sigui un mirall per mirar allà, no sé quin d'Orra, d'arribar a Singapur.
No, però em vaig quedar sorprès, perquè vaig dir, el nostre límit encara està molt lluny.
No, no, per suposat.
S'entens? Vull dir que...
Però clar, com més anem passant aquest límit, menys qualitat de vida.
Això és indiscutible.
I el dany als béns naturals i tot, ostres, això també...
Sí, això és indiscutible.
Del que deies, Albert... Aquests dies hi ha aquestes doncs, reunions de consulta de futur de país amb ciutadans, i es parlava doncs, que la gent a vegades s'emmiralla doncs, a Liechtenstein, a Alemanya, a altres països, dius, bé, tenir una percepció de lo que es fa en altres llocs, sí, però moltes vegades aquesta percepció és ho copiarem i ho adaptarem, sense mirar la realitat adaptativa del país, no? O sigui, com si, ostres, allà és molt maco, fem el mateix, no? I potser ens equivoquem, raonant així.
Un exemple del que estàs dient tu és el que ha passat amb la llei del sol. Uh-huh. La llei del sol jo crec que és una llei pensada per un lloc on hi hagi molta superfície i les superfícies siguin homogènies. El creixement d'una zona àmplia, no? Una esplanada, com pot passar, jo sé, no pots estudiar igual el creixement d'una zona com Madrid o Alcalá de Henares, que són plans i és molt fàcil construir infraestructures en una zona de muntanya on en 3 quilòmetres et canvia totalment la vall de lo que...
I tant. I el tema de la llei del sol, clar, és molt curiós perquè et dones compte, en un país com Andorra, com ha canviat la percepció en 25 anys que d'aquesta llei, em sembla que era el 2001,
sí,
més o menys.
Sí.
És increïble perquè precisament la voluntat en el moment de fer aquella llei era precisament el del foment de la construcció i de posar totes les facilitats, perquè aquest moment és el que necessitava el país. És a dir, hi havia aquest dèficit d'habitatges de construcció, hi havia molta zona per habitar encara, i ara precisament s'està buscant tot el contrari i és legítim que en aquella època s'intentés incentivar una cosa que Andorra necessitava per crear llocs de treball, per crear riquesa, perquè tota aquesta maquinària funcionés, i ara precisament s'hagi de buscar el contrari. És a dir, que és molt bèstia en 25 anys com ha canviat aquesta percepció i el que hem arribat a viure en aquest temps.
Sí, són evolucions, diguem, estructurals i societals que ho fas bé per la necessitat del moment, però les conseqüències a mitjà i a llarg termini són empíriques.
Les lleis sempre s'han d'adaptar a l'evolució de la societat. La llei ha de ser un mirall, una representació de lo que és la societat en aquell moment. I és cert que segurament no hauríem d'haver estat 25 anys amb aquella llei, sinó que aquella llei, fins i tot abans de la pandèmia, ja començaven a saltar totes les alarmes. Potser hauria sigut el moment de començar a canviar tant els plans d'urbanisme dels comuns com la mateixa llei del sòl que pogués regular de manera millor i més homogènia aquests plans d'urbanisme. Com sempre, anem tard.
Però fixa't que, al final, societats que s'assemblen a la nostra o que nosaltres podríem assemblar-nos amb ells, aquí a Europa, Suïssa, Àustria, pel tema de la muntanya, etc., també és una opció de com consumeixes el país. O sigui, el fet de voler ser molt rics o tenir uns negocis que exigeixen o el sistema exigeix perquè són molt afans de tenir guanys,
sí,
llavors s'ha de posar la màquina. Mas Madera
sí,
és la guerra.
Madera,
és Mas Madera. Llavors aquest és el problema.
Sí.
On definim el Mas Madera? Què vol dir això? Que la meitat de les empreses que es dediquen a la construcció han de parar?
Clar.
Què ens passarà si marxa aquesta gent? Què passarà amb el... Per tot això va tot lligat, això és són dominós que cauen un darrere l'altre i ja no els pares.
No, i de la mateixa manera que el que ha procurat incentivar el govern d'aquesta inversió estrangera d'alt poder adquisitiu, d'alt capital, clar, si realment estàs omplint el país d'aquesta classe de gent o d'empreses i tot, què passa amb la gent que ha de suportar tot això? És a dir, clar, tard o d'hora, bé, ja s'està mirant, s'està marxant del país. És a dir,
Però per què no hi ha una reacció clar adequada? O sigui, jo crec que la política ha sigut fluixa.
Sí.
No hi ha hagut un compromís d'analitzar bé les conseqüències de les decisions.
De fet, és que preguntes que s'estan fent ara, ahir mateix a la llei del pressupost, són preguntes que moltíssima gent fa molts anys que s'està fent. Per exemple, ara el govern està dient que mirarà de limitar o de denegar certes empreses que vulguin establir-se aquí a Andorra que no portin aquest valor social afegit que requeriria perquè realment es poguessin demostrar sostenibles. Clar, tot això és quelcom que ja fa molts anys que s'hauria pogut fer i que molta gent reclamava des de fa molt temps. Ara bé, hi ha una altra cosa. Diuen això, que el que pretenen a intentar impedir a aquestes empreses que s'afinquin al país si no porten aquest valor afegit o si tenen un gran impacte a la societat o a algun altre dels sectors, però si volen implementar això, que em sembla perfecte, com es farà quan hi hagi, en el supòsit que hi hagi, l'acord d'associació? Perquè estem parlant d'una lliure circulació de persones, d'un lliure establiment, i pel que jo sé, els criteris per denegar una empresa no crec que el govern acabi tinguent aquesta potestat per poder-ho fer, més enllà de que, no es, que s'incompleixin requisits formals, requisits administratius, requisits del tema d'antecedents penals, tot això. És a dir, govern crec, pel que he llegit de l'acord d'associació, que no podrà impedir en una empresa, en una empresa que compleixi tots els requisits legals, per un criteri que vulgui posar govern a nivell de sostenibilitat o de valor afegit al país, això. Llavors, em sembla molt bé que s'estigui parlant d'això i que es vulgui limitar, però també, sobretot, que a partir d'allà s'expliqui si en algun moment entrem a l'acord d'associació, si això es podrà continuar o aquesta llei quedarà obsoleta perquè no es podrà aplicar de manera...
Jo, Guillem, aquest dubte que tens tu, jo no el tinc, perquè jo sóc radical i ho tinc claríssim. Nosaltres l'acord que hem de trobar amb Europa no és el que està plantejant govern. Això és un error.
Per suposat.
És excessivament exacte. Descompensat. No,
és que la pregunta aquesta que he fet és bastant retòrica.
Bueno,
perquè...
ja tu mateix te l'has contestat.
Exacte, sí.
Amb sentit comú. Ja no cal ideologia política. Amb sentit comú. És desproporcionat el tamany de les dues coses que volen competir o volen compartir un futur. No? Creuria més en un acord d'associació d'amistat entre Europa i Andorra.
Però no que haguem d'absorbir criteris quatre llibertats principals d'Europa, és impossible.
No podem.
I el que fa més gràcia és que el govern ja fa temps que es va emmirallar amb l'acord que té Liechtenstein amb la Unió Europea, un acord que em sembla que ara ja té 30 i pico d'anys, i deien que hi havia aquestes similituds i lo bé que li ha anat Liechtenstein i tal. Escolta, ara mateix a mi em fiques l'acord d'associació que té Liechtenstein amb la Unió Europea i te'l signo ara mateix, perquè me'l vaig estar estudiant, no té absolutament res a veure. És a dir, els criteris d'entrada al país, em sembla, no sé si el país que té lliure potestat d'aquestes admissions, em sembla que màxim autoritza 50 residències a l'any, a vegades les pot baixar, les pot pujar, a nivell d'establiments exactament igual, és el país que diu què necessitem, en quins sectors i en quina quantitat.
Però
acceptem
lògic,
això,
no?
Això i això.
També és lògic, no?, per la dimensió que té el país. Mil persones a l'institut, quantes persones són entrant a Polònia?
Si tenim un precedent d'un microestat que ha aconseguit aquest acord d'associació, per què el govern ens està dient que l'acord d'associació que s'ha negociat és el millor que podien negociar per Andorra? Com és que no van poder negociar al nivell que va poder negociar i que actualment està... Això és jurisprudència a nivell europeu. Hi ha un precedent que t'ho accepta. Com és que Andorra no ha pogut aconseguir aquest precedent? Andorra, Mònaco i San Marino. Estem els tres, ens interessaria el mateix.
Del que dius, Guillem, t'afegeixo una cosa als teus arguments. Quantes empreses té Liechtenstein de producció que exporten amb una fama internacional?
Correcte.
Em puc dir com a mínim una. I segur que n'hi ha més.
I amb volums molt, molt importants. Molt importants.
Sí, no? Però el futur de l'economia andorrana tampoc passa per un model industrial de producció.
No, per suposat. No,
tenim un model que ara, bueno, tot els seus inconvenients, els seus defectes, però aquest model que s'assembla que està consolidant-se últimament no és tampoc un mal model.
Clar.
El que passa és que cal ajustar, perquè això no es pot fer a costa de la gent que estem vivint aquí tot l'any.
Exacte.
I sobretot perdent la capacitat de retenir amb il·lusió, perquè no pots retenir treballadors sense il·lusió, del sector productiu, i de tot.
Exacte.
I aquest és el risc que hi ha. Sí. Que una part, com tu has dit abans, la gent marxi, i la gent es decebeixi d'Andorra i ja no sigui el lloc de futur, sinó que sigui una etapa que com més aviat s'acabi,
sí,
millor.
Sí.
Doncs sí, anirem a publicitat i tornem a trobar l'Albert Casalduró i el Guillem Forner amb nosaltres aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Tens un bízum? Tens un altre bízum? I un altre? No paren d'entrar bízums!
Si tens un negoci, amb el nou servei Bizum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2026. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bizum Empreses de Creant.
I un altre Bizum, i un altre, i un altre.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el Guillem Forner i l'Albert Casaldoró. Bé, està en ple acord d'associació, ja que m'he posat el termini sobre i el tema sobre la taula. Bé, la Comissió Europea diu que avui ja està treballant, que bé, ja està avançant a la preparació per aprovar l'acord. Bé, ja veurem per quan, no? Perquè de moment mixt serà.
Mixt seguríssim.
I a partir d'aquí que es posin tots d'acord i que hi arribem, va per llarg.
No, no, i aviam quina planificació fa govern ara, perquè en un primer moment van dir que, tot i que sigui mixt, en el moment que s'aprovi en el Consell d'Europa, ja es podria mirar de fer una aplicació provisional o, si més no, fer el referèndum. Que jo cada dia ja dubto més que el facin, perquè... Primer, per la previsió de resultats, que tots sabem que pot haver-hi en aquest referèndum, i després perquè és això, tampoc entenc com podem votar un referèndum sobre un text que encara no ha passat l'aval de 27 parlaments, que potser se'ns modifica i que, per tant, perdrà la validesa allò que els andorrans han votat. Llavors, és el peix que es mossega la cua. No sé, jo amb aquest tema ja no sé què pensar.
Bé, jo crec que hem anat massa... O sigui... El concepte inicial era un concepte que podia ser interessant i podia ser il·lusionant, entrar a Europa i com a... Uh-huh. I a poc ens hem anat donant compte de que la realitat...
Jo estava molt a favor al principi. Quan ho vaig sentir, bueno, ostres, hi ha moltes possibilitats. A la que vaig començar a entrar en profunditat en molts dels sectors que més em preocupen i que sé que preocupen a molta part de la població, en molts sectors diferents, dic, ostres, al tanto.
Jo des del principi ja vaig ser molt escèptic, uh-huh. I no he girat, o sigui, cada vegada ha anat a pitjor i com més convençut.
Sí, però jo reconec que al principi tenia ganes de votar-lo a favor perquè dic, ostres, això pot portar molt.
Sí,
i llavors cada cop que van... Exacte, era un projecte molt engrescador, un canvi fonamental i que també era un canvi que jo al principi sempre ho deia, dir que potser aquest canvi ens permetrà també ja no estar tan rígids en el sistema que tenim actualment del Coprincipat, que sabem que ens està portant algun que altre inconvenient a través de drets, com tots sabem, i dic, ostres, potser això, aquesta protecció a nivell europeu ens permetrà també poder tenir més llibertat en aquest sentit de institucional. Però...
Jo crec que s'ha de ser valent. Tu quan tens un negoci que va malament has de ser valent,
I tant.
Perquè aguantar el negoci et pot semblar a efectes exteriors de que el negoci tire, per tant, va bé...
Però la bossa es va emplenar cada cop més.
Jo no sé si el model... hauríem d'anar cap a una Constitució 2.0 i trobar un nou model de gestionar-nos entre les parròquies, entre el que era... Segur que ens entendríem. Però el que sí que està clar és que el cos de funcionament s'ha de repensar. Perquè, clar, aquest cos de funcionament ens agafa, que ens condiciona al nivell d'ingressos, i avui en dia canviar el model d'ingrés no és possible. Jo crec que el tema del tabac anirà a la baixa.
Sí, no, indubtable.
El tema del gasoil, amb l'electrificació de l'economia, s'ha de suposar que també anirà a la baixa.
Això, i que ja estem veient cada cop més que els marges que tenim respecte a països veïns s'està estretint cada cop més. Ara mateix tant, en Espanya hi ha gasolines d'Espanya que són més econòmiques que Andorra. Dius, bueno, què carai està passant aquí?
Bueno, perquè som cars.
Clar, no, som cars.
Som cars.
Sí. I tant.
Llavors, clar, caldria definir un nou model econòmic. El nou model econòmic condiciona definitivament el nou model polític.
Sí.
No pots canviar l'economia d'aquest país, la política d'aquest país, sense tenir en compte l'economia.
I tant. No, és pilar fonamental.
Dintre dels pilars d'aquest país i econòmics, bé, la cultura a poc a poc va agafant una miqueta més de petjada a nivell d'afluència. La Sala Prat del Roure inaugura Van Gogh Alive, una experiència immersiva de l'art de Van Gogh. Bé, tenim un país on tenim una cultura i un passat romànic i històric important, Cert que el nostre model econòmic de país és el turisme, però dintre d'aquest turisme tenim que, diguem, rascar cada vegada més per tenir un turisme que també vingui per la cultura. Aquesta exposició doncs, també ens aportarà doncs, una part de turisme, no és, diguem, permanent, és efímer, però bé, són coses necessàries també.
Jo tinc moltes ganes de veure-la perquè realment el mercat de Nadal d'Andorra la Vella vaig anar amb la família a veure el conte immersiu aquell que hi havia, que és exactament el mateix sistema que utilitzen per aquesta exposició de Bangkok, i em vaig quedar però francament al·lucinat de lo bèstia que era allò, de lo diferent, de lo maco, de tot, les nenes impressionades amb aquell sistema, i realment em va sorprendre moltíssim. No em pensava que fos tan impactant, i ara poder fer el mateix amb una exposició sobre Van Gogh, un artista que tota la vida m'ha fascinat, ostres, però realment tinc ganes de veure-ho i animar a tothom que hi assisteixi, perquè crec que és un projecte molt maco, i un cop estàs amb les ulleres ficades, des de fora no t'imagines el que pot arribar a ser aquella experiència. És molt curiós, la veritat. Sí.
Veurem,
és una oferta molt interessant.
S'anima la ciutadania i turistes que, a part que vinguin a fer compres, i benvinguts són, eh?
I són propostes que a Andorra ens van molt bé i que s'haurien de promocionar molt més. Recordem que són propostes indoor, és a dir, a Andorra tenim molts dies que, ostres, sempre que volem organitzar concerts, esdeveniments i tot, ens trobem moltes vegades amb les condicions climàtiques que són les que són, tenim el país que tenim, i per tant promoure aquest tipus d'activitats en interior també de cara al turisme és un pou d'atracció molt important, perquè hi ha molts dies que es paralitza tot, depèn del temps, i ostres, com a mínim que puguin haver-hi aquestes activitats. Sí, i tant, completament a favor.
És donar arguments a dir aquest cap de setmana me'n vaig a Andorra.
Exacte.
O aquesta setmana...
I aprofito això.
Exacte, sí. Hi hauria una oferta permanent i que Andorra sigui un referent d'evasió...
Visa i viceversa. A mi, per exemple, quan vull fer una escapadeta a Barcelona amb la família, és exactament el mateix. Dic, ostres, vull anar a Barcelona. Doncs mira, tenim el Caixa Fòrum, el no sé què, el no sé quantos, doncs que a Andorra hi hagi aquest mateix pol d'atracció a nivell d'activitats molt, molt diferenciades. Sí.
Bueno, hi ha feina, diguem, a continuar a desenvolupar aquest sector, diguem, d'activitat turística. Andorra Turisme, que ha portat molta polèmica a la sessió de Consell, doncs té potser també el seu gra de sorra a ficar dintre l'engranatge perquè funcioni millor encara.
Sens dubte, vull dir que ara aquí entraríem a valorar si la feina que s'ha fet és una feina de valor 10 pel que hem invertit.
Exacte.
O de 8 o de 7. Jo crec que la sensació és positiva, no? Vull dir que tu mires el que és Andorra i la sensació que et dona, si fas l'exercici de pensar, és la primera vegada que arribo aquí, quina impressió em dona tot això? La impressió, jo crec que és satisfactòria. Vull dir, el país ha prosperat, la ciutat és maca, la ciutat, no sé, coses com les fonts, que és una cosa que no és nostra, invent nostre, però la gent s'hi va a mirar-ho, i tot això... No, tampoc ha de ser tot cobrant. Allà estàs passejant per aquella avinguda, estàs a punt d'anar a sopar, saps què fan...
Fas una crepa allà al costat perquè t'insultin.
Sí,
per exemple.
Això també aporta, no creguis.
Està claríssim que aporta. O sigui, tenim un nou turisme que ningú se l'esperava, que és un turisme que ve d'Andorra aquí perquè l'insultin.
Perquè l'insultin, vull dir...
És fascinant la societat, m'encanta.
Ara que has obert el tema de les discrepàncies, n'hi ha un altre que s'ha obert entre dos locals, un que subministrava els croissants a l'altre, d'unes influents... És que també doncs, hi ha baralla entre ells a les xarxes socials.
Estem passant al nivell de Telecinco i ja els estem adelantant per la dreta. És a dir, el salseo aquest absurd de que si una influencer ara es queixi que hi ha el que li porta els croissants que ara ja li deixa de vendre... És que on estem arribant, en sèrio? O sigui, a mi què carai m'importa d'on treu els croissants una influencer per vendre'ls perquè hi hagi una cua de 4 metres? Au, va, tu, aneu a cagar parlant en plat, em sap greu, però escolta, és que, no sé, que s'omplin titulars en aquest sentit, jo t'ho juro que em fascina com a societat, és per fer un estudi de societat, de dir que on estem arribant, quines són les prioritats de la gent.
Hi ha poca cosa de salsa i de consistència.
Sí, com ens agrada el salseo, tu, escolta, jo...
Ara que ho estàs dient, no me'n recordo qui ho deia, però hi havia una... No era una entrevista, però era un comentari d'una persona que deia avui el que triomfa és la mediocritat, o sigui que és el mediocre que triomfa.
Completament, i per això parlava de Telecinco, això és l'herència que estem rebent de canals basura com aquest, i malauradament els estem important cap aquí, perquè és que és això, és a veure qui la diu més grossa, a veure qui la fa més grossa, i tot, aquest és el que triomfa. Hòstia, això la veritat és que a mi em deprimeix molt, sincerament.
De moment no convertirem la tertúlia en...
No, ens comencem a insultar.
En un programa d'aquest, perquè no anirem bé.
Podríem provar un dia de fer una tertúlia, dir-nos de tot, aviam com van les audiències. Aviam si pugen o et baixen.
Fumut és que aquí al país no tenim un gabinet o una agència que et calcula les audiències.
Exacte, sí.
Això potser és una eina que falta.
Això estaria bé, sí, sí.
De la mateixa manera, doncs, tirar de premsa o audiència de, que sigui ràdio i televisiva. Bueno, ràdio i televisiva, per al cas de Ràdio i Televisió d'Andorra, dels companys, el seu únic canal, doncs, forçament, doncs, és una miqueta més difícil, no?, que hi hagi competència, però cert que són dades que a vegades serien interessants.
Sí, sí, seguríssim.
Bueno, dada interessant. Secretaria d'Esports col·labora, i Andorra col·labora, amb un estudi sobre l'impacte de l'esport i la salut, amb l'Hospital de Puigcerdà i tal. Bé, això és una cosa que tenim una realitat, que l'esport és necessari per tenir una bona salut dintre de les possibilitats de cadascú, però bueno, aparentment doncs, hi ha un estudi interessant que s'està fent i Andorra hi participa.
I jo no sé si és la percepció que tinc, però jo diria que Andorra, a nivell de població, és de les poblacions més esportistes que poden haver-hi. És a dir, l'índex de gent, per exemple, que conec, que practica de forma habitual l'esport, o fa exercici, o gimnàs, o esquí, o el que sigui, ostres, no sé si es troba tot arreu. Jo diria que en aquest sentit podem estar contents d'una població sana a nivell esportiu. No ho sé, potser és una percepció que tinc, però penso que, no sé, és el que em dona.
Hi ha potser una herència de la muntanya i del...
Exacte.
Que ens fa això.
Exacte, també és veritat que tenim molta més facilitat nosaltres per accedir a l'esport. Ostres, aquí a Andorra tenim la sort de sortir de casa i ens trobem a la muntanya, o per sortir a córrer tenim uns paratges increïbles que si vius al centre de Barcelona, per exemple, segurament no podràs, o com a mínim et tragaràs una de fum insuportable. És a dir, que és veritat que tenim un privilegi.
Vivim a nosaltres, clar, això.
I tant.
Ho fa molt fàcil.
Clar, si vols anar a caminar a la muntanya, segons on visquis, dius, surts de casa i ja hi ets.
Ja hi ets, sí.
I caminar és l'esport de base, diguem, més senzill i més a la base de tothom.
I més efectiu.
Mm. Bueno, veurem una miqueta aquest estudi que en resulta i quins estadístiques o números tenim per nosaltres aquí a la gent del país. Una cosa que comentaves, Guillem, que la cosa està col·lapsada i de previsió. Bé, els torns d'ofici de guàrdia dels advocats, la batllia entra en col·lapse per les baixes d'alguns, dius, sí. Això és una falta de previsió per al creixement i per moltes coses que passen.
La batllia és un mecanisme que realment funciona mil·limètricament i com un rellotge suís, i per tant, quan a la que una peça falta, és un greu problema, i això parlant amb batlles és el primer que et diran. Realment tenen un volum de feina molt considerable. Sempre tots em diuen, i això me n'alegro molt, perquè em diuen, no, lo bo és que el departament que porto jo, la sala que porto jo, l'equip de treball que tenim és formidable, és a dir, la feina que arriben a fer és gràcies realment als ambients que hi ha, als equips que tenim de treball, però és veritat que són peces tan calculades al mil·límetre que al que et falta un es destrossa tot, i s'ha vist ara col·lapsada una de les sales civils, em sembla que era,
Això no solucionaria dimensionant una miqueta més...
Sí, completament, i de fet...
És la responsabilitat de les persones...
Amb la nova llei, no sé si era la llei del nou Codi de Procediment Civil que es va adoptar, no, la nova llei de la justícia o modificació, ara no me'n recordo, però que es va adoptar la figura d'aquest batlle suplent, i el que ha arribat a congestionar...
Dos o tres,
exacte, però abans no hi eren, és a dir, que abans encara era més que la meitat, però no, i sé que hi ha una lluita constant al Tribunal, al Consell Superior de Justícia amb això.
És un servei que és elemental per la qualitat de la nostra societat.
I tant,
no pots esperar-te segons quines decisions que són vitals per la teva vida que no es prenguin amb un marge
de
temps,
exacte,
raonable.
Sí, completament.
Per tant, aquí sí que hauríem de fer... esforç, hi ha instal·lacions noves que se suposa que s'han dimensionat,
sí,
perquè això no es col·lapsi.
Exacte.
I si hauria de posar els recursos que calguin. Vull dir...
Està clar, això qualsevol administració no pot veure com una despesa, sinó que ho ha de veure
com
una inversió en tota
regla.
Sí.
A tots els nivells, per tant, això no, és que no hauria de ser discutible.
Tal qual.
Bueno, que es solucioni el millor possible, també. No sé si amb batlles forans o...
És que a mi em fa gràcia perquè ara, precisament, i això és un cas més particular, aquest semestre he fet una formació amb habilitats tècniques de la jurisdicció andorrana, que és per ficar-te a la pell del batlle, del secretari judicial, del Ministeri Fiscal, perquè normalment sempre estem a l'altra banda, al costat de l'advocacia, però realment és molt interessant saber el mecanisme, internament com es treballa batllia, i és un món fascinant, o sigui, a mi m'ha encantat i em fa gràcia perquè, clar, les professores que teníem són batlles de la batllia andorrana, i a la primera classe ens deien: esperem sobretot que d'algú d'aquí acabi presentant-se oposicions per batlles fiscals i tot, perquè o sigui, ens estaven implorant i tots amagant-nos per dir: ostres, no, realment és una feina formidable i encomiable la que fan, és increïble.
Bueno, generar vocacions, potser, qui sap.
Sí, o sigui. No, i tant.
Parlant de vocacions, tornem al món de l'esport. D'aquí pocs dies, 34è trofeu Arrufa, Déu-n'hi-do.
I tant.
Dius 250 esquiadors, aviam quants futures estrelles en sortiran, que ja n'hi ha hagut. Bé, és un esdeveniment importantíssim que ja està més que assentat al país, també.
I tant.
34 anys donen per... Bèstia, per consolidar ja la prova,
sí, sí, sí.
A nivell internacional. Jo me'n recordo que els anàvem amb el Topolino i...
El Topolino,
te'n recordes?
Sí.
S'ha consolidat, vull dir, és una prova de reputació internacional, vol dir que s'ha fet bé una bona feina, s'hi han posat els mitjans que calia...
Sí, per això deia abans d'aquesta qualitat esportiva que tenia Andorra, que, ostres, si et pares a pensar aquests esdeveniments internacionals que tenim comparat amb l'índex poblacional que pot tenir el país, és que devem estar per sobre de la mitja, no el següent. És a dir, és molt bèstia la capacitat que té Andorra per absorbir aquestes competicions de calat tan internacional, i potser el Borrufa és, per dir-ho així, més d'estar per casa, però els grans esdeveniments que absorbeix Andorra...
Són necessaris, també.
I tant.
Feus com aquests són els que estimulen.
Clar.
Que també hi hagi nens que
s'apuntin.
Això és la pràctica esportiva, al final queda, també. O sigui, qui ha fet esport de jove... Sol continuar
i t'enriqueix com a persona, sí. A nivell de disciplina, a nivell de constància, a nivell de valors morals. Ostres,
té molts valors.
Són tots positius, això, i tant.
Bueno, d'aquí, de fet, n'ha sortit un Joan Verdú, entre altres, o sigui que...
Un petit Borrufa, i tant.
Exacte, i la Mimi, i la Candy, o sigui, i me'n deixo i que em perdoni, els que em descuido. Que, de fet, bé, el Comitè Olímpic ha presentat els que representaran el país als Jocs ara d'hivern de Cortina d'Ampezzo, es queda per acabar de decidir per l'Eslalom 2, que hi ha el Bartomeu Gabriel, i l'altre, no me'n recordo, no tinc el nom ara, i que em perdoni. Bé, una delegació, doncs, la més important que no hem tingut mai en Jocs d'hivern, per dir-ho així.
La federació ha fet bé la feina, s'ha estructurat bé, Joan Verdú tampoc és una flor d'estiu.
No, aquí
hi ha molt treball, molt treball, des de quan tenien una edat molt...
No, i ara estem parlant d'uns resultats a nivell internacional que fa 20-30 anys celebraven, fa 20-30 anys celebraven quan un esportista andorrà entrava en un top 50, en un top 100. Ara estem celebrant que tenim tops mundials, quasi, és a dir...
I els tenim amb esquí de fons, també.
I tant. Per això, no, i esquí de muntanya, i a nivell de trails, del running, ostres, és increïble.
Amb això estem treballant bé.
Ha arribat a assolir, per exemple, una Ariadna Fenés, per dir alguna cosa, sortint del no-res i arribant on ha arribat, ostres, que hi ha mil casos que això, fa anys era impensable que es pogués arribar a un nivell.
Hi ha una generació d'esportistes que s'ha sacrificat, perquè jo llegeixo a la premsa el treball que fa la del Río, és que és increïble. Vull dir, jo soc amic del seu pare i és increïble. Vull dir, com tot el dia estan allà, dale que te pego.
I tant.
Tinc els noms, dels que em faltava, que es tenen que acabar d'ici, entre el Bartomeu Garriel, el Xavier Cornella i l'Alex Rius. És dilluns de la setmana que ve, doncs, que es decidirà quin és el d'aquests tres que acompanya el Joan Verdú per la modalitat d'esquí alpí.
Bé,
veurem, els desitgem que el millor possible i que
a tots, clar.
Els esforços que tinguin el seu mèrit, que bé... És una miqueta caro creu, tu jugues tot en un dia, per dir-ho així.
És la gràcia d'aquestes competicions, és a dir, pots estar preparant 4 anys i en qüestió, ja no d'un dia, en qüestió de segons, de minuts.
És de segons. És un esport molt injust.
És increïble.
L'esquí, sobretot, jo tinc un fill que va ser esquiador en el seu moment i era molt injust, perquè tu perds una pilota contra jugant al tennis que pica a la
red. Tens una altra possibilitat.
Aquí està.
Sí,
en futbol és igual, però falles el penalti...
Passes una porta, una patinada i ja està, s'ha acabat la feina.
Pots haver fet la primera màniga impecable i a la segona perdreu tot.
I tant.
És un esport molt, molt, molt... Té la seva gràcia, també, no? Perquè llavors no. Però és dur, eh? Pels nois sí. que s'hi dediquen, les noies... Hòstima, és molt arriscat, eh?
Sí. Bé, esperem que...
Que tots els hi vagi bé.
Tots els hi vagi el millor. I que sobretot ho disfrutin, no? O sigui, que és una experiència que sí. val la pena viure i que, a més, si fas un resultat, doncs encara millor per tots. Parlant de resultats, la Laia Teca va guanyar el premi de Cine Europeu del millor disseny per la producció síria, doncs també una altra cosa que el país...
Ja està nominada la pel·lícula als Oscars.
Per als Oscars, sí, també.
Molt bèstia.
Dos nominacions.
Dos, sí.
Bé, una indústria cinematogràfica, diguem que és una miqueta, no direm emergent al país, però que a poc, doncs,
s'està fent pas
i va brotant.
I han començat unes produccions ja molt importants. La veritat és que, ostres, tenim una projecció de futur molt important aquí. I també fa il·lusió que a nivell públic, a nivell administratiu, s'hagi començat a creure en aquests projectes, s'hagi començat a invertir, perquè realment penso que és molt interessant i hi ha unes possibilitats fantàstiques. Sí que molt, molt content per aquests resultats.
Sí, són coses, Albert, que et dius, caram, qui hauria pensat que d'aquí fa 20 anys enrere doncs, tindríem productores que estan interessades per estar al país, fer coses...
Això va acompanyat amb la prosperitat també del país, la diversificació de la formació acadèmica de les persones. Exacte. Que es diuen això, i d'aquest tope de població, o sigui, això amb 30.000 persones no seria possible.
No, els percentatges està clar que...
Això és claríssim,
sí,
no?
Sí.
Bueno, fa il·lusió de que realment el país es vagi diversificant i hi hagi iniciatives que tinguin el seu seguiment i això donarà resultats aquests.
I que ja es pugui començar i continuar des d'aquí, que la gent no hagi de marxar per buscar-se aquest futur en aquests àmbits tan professionals com el cinema, per exemple. Ostres, si pot haver-hi aquesta seu aquí i aquest impuls des d'aquí, això ja és una victòria.
Somiem gran. Aviat tornarà a obrir el centre de congressos a Sant Julià, que s'ha dit maig-juny, per dir-ho així. Cinema, tenim escoles de música, tenim doncs, gent que fa música des de fa anys, tenim corals des de fa moltes desenes d'anys. Per què no escola de teatre, escola artística internacional, anem creixent cap a aquest món artístic, perquè no un dia dius, tenir doncs, una escola doncs, de reconeixement internacional aquí a Andorra de formació artística, per què no?
I et deixes un tema que ara començarà, que té un potencial de creixement brutal, que és tot el tema de la virtualitat.
Exacte.
O sigui, jo he anat molt perquè m'interessa molt aquest tema i ja fa anys que els hi proposava als cònsols de Sant Julià que realment ens quedéssim un d'aquests museus, perquè són fantàstics, he anat moltes vegades jo. S'ha de produir això. Tu quan vas allà i tu ho veus, ho disfrutes com a espectador, però això és una feina que sí, com en una pel·lícula hi ha maquilladors, hi ha guionistes, hi ha dibuixants, o sigui, és tota una indústria, el que fa això del Van Gogh, que jo, si aneu a veure, que jo encara no ho he vist, però n'he vist d'altres del Van Gogh, és fantàstic, és una manera més de fer una tarda d'oci, que a més no té edat, pots portar els nens, pots portar els avis, no és una cosa que tinguis, té un consum només per una franja d'edat molt, molt curta. Això també podria ser Andorra un lloc que aquí hi hagués una escola d'aquest tema, perquè és un... Ara costa, perquè són pocs els temes i costa d'arrencar-los, però els temes van rodant per tota Europa.
O sigui,
l'exposició del Gustav Klimt l'he vist 4 o 5 vegades, però també la veus... I moltes ciutats tenen aquest museu i tenen aquesta projecció d'aquest tipus d'oferiment cultural.
Bé, del que dius, em poses un tema per acabar avui la tertúlia. Bé, el Museu Thyssen ja no estarà a l'Hotel Valira a Escaldes, se'n va a l'edifici Node. Comú deia que no i Govern deia que no calien mai sales d'exposició, però bé, el Comú estava obert a col·laborar amb l'Hostal Valira. Per què no, dius, a aquest edifici, trobar-li una sortida i un ús?
Però és que és el que parlàvem al principi, no? O sigui, si tu fas un pla estratègic del teu negoci, tindràs en compte des de el color que tindrà el teu logo o la forma que tindrà el teu logo fins al moble que faràs servir perquè el client que et ve s'assegui i s'esperi, no? doncs amb aquest tema és el mateix. Vull dir, si tu vols convertir-te en un país que tingui una oferta turística, no et pots centrar només en un sol tema, no?
Exacte.
I per sort hem anat evolucionant, hem anat creixent, i tenim la capacitat ara de pensar que no es aconsegueix tot només venguent Duralex, que va haver una època que semblava que si no veníem Duralex no hi havia futur, no? Per tant, aquest és un tema més, perquè tu quan fas un cap de setmana a Londres, o quan fas un cap de setmana a París, o fas un cap de setmana, encara que sigui a una ciutat petita, mitjana, tu busques el que hi ha...
I tens una oferta molt diversa.
Aquí no? Està.
Sí, sí, sí.
I això és el que hem de fer aquí a Andorra, vull dir que sigui un referent... El turisme es converteix en un referent sòlid, no que sigui només efímer.
Bueno, veurem... Quin futur de turisme turístic i cultural tenim aquí al país? La porta està oberta.
L'hem de treballar. Dependrà també de nosaltres, eh?
Guillem Forner, moltes gràcies per haver vingut avui.
A vosaltres, com sempre.
Un plaer tenir-te aquí. Albert Casalduró, gràcies per la teva presència, també.
Gràcies per convidar-me.
Us desitjo un molt bon cap de setmana i nosaltres ens tornem a trobar dimarts per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.